Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
La primera victòria de la temporada del Sabadell ja és al sac. Ahir a Son Malferit, l'equip arlequinat va saber sobreposar-se a un moment, no direm crític, però sí delicat, complicadot, mal inici de partit, gol en contra i tot això sumant-se ja a tres jornades seguides que millor o pitjor sensacions l'equip no guanyava. El primer triomf ha arribat per calmar l'entorn, per calmar les crítiques, per anar cap amunt, per redreçar el rumb i per apropar-se al que per números ha de ser la realitat de l'equip, és a dir, més a tocar de la zona alta que no pas de la zona baixa. I a més ha arribat en un camp també d'aquells fotuts contra un rival que si fa no fa compliria amb tot el que estàvem dient del Sabadell, per jugadors però també per potencial econòmic. En acabar el partit vam escoltar un Toni Saligrat, podríem dir reivindicatiu, un Saligrat que semblava haver-se tret un pes de sobre, com la resta de l'equip, com tothom, de seguida els escoltem, però el Sabadell ha trigat tres jornades, això sí, ja carbura. La segona meitat va ser molt bona, més encara comparat amb la primera, que va deixar molts dubtes, i per tant, superat el primer sotrac de sortida, ara ja pensar en positiu i en seguir la línia ascendent, diumenge contra l'Ontinyent.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de so, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La reacció de l'1-2 d'ahir a Son Malferit. Repassarem el grup 3 de segona B amb la primera víctima, amb el primer cessament a les banquetes de la Lliga. Sergi Escobar ja no és el tècnic del Castellón. Felicitarem Gisela Ferrer i Paula Leitón, flamants campiones d'Europa Juniors de waterpolo, i entre d'altres temes Iker Pajares a Finlàndia, la Sandra Santanyes a Itàlia o la nova gespa artificial d'Olímpia.
I fora de l'hotel?
El nou rècord del món, increïble, de la marató, situat a les 2 hores 1 minut i 40 segons. El kenià Eliud Kipchoge va batre ahir a Berlín la plusmarca mundial, atenció, rebaixant-la en 1 minut i 18 segons. Hi ha qui diu que ja és més a prop el somni de veure un rècord per sota de les 2 hores. El Girona rep a les 9 a Montilivi el Celta de Vigo en el partit que tanca la jornada primera. Ahir l'Espanyol va guanyar 1-0 al Levante amb gol de Sergio García i els de Rubi ja són dins les places de Champions. Demà, per cert, comença la fase de grups d'aquesta Lliga de Campions. El Barça rebrà quan faltin 5 minuts per les 7 el PSV Eindhoven. L'Atlético, de la seva banda, viatja a Mònaco per jugar a les 9 amb la novetat de Lucas Hernández. El Liceo és el nou campió de la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins. L'equip gallec va sorprendre ahir a la final el Barça Lassa, superant-lo a última hora a la final per 3-2, l'últim gol faltant 10 segons pel final. I per últim, Mario Mola s'ha proclamat per tercer cop consecutiu campió del món de triatló. El segon lloc a Gold Coast, a Austràlia, ha permès al Balear acabar primer les sèries mundials, igualant així també el registre d'un altre mite, Javier Gómez Noya.
I a les xarxes socials.
La foto de les dues internacionals del club, Paula Leitón i Gisela Ferrer, amb la medalla d'or a Madeira, a Funchal. La podeu trobar a les xarxes socials del Club Natació Sabadell.
L'enquesta.
Qui va ser per vosaltres el millor arlequinat ahir a Son Malferit? Tanquem la votació d'aquí a una horeta mal comptada. A les 3, de moment, ja us dic que els dos golejadors, Pol Ballesteros i Aleix Coc, estan d'allò més igualats. Ja sabeu, per votar, com us hem dit, al llarg d'aquest inici de temporada al Sabadell en joc, heu d'escriure un tuit amb l'etiqueta amb el hashtag MVP946. Podeu guanyar a finals de mes una samarreta del Sabadell que se sorteja entre tots els participants.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Nosaltres hem sortit amb la consigna de que no concedim faltes fàcils a camp propi, perquè tot això són ocasions de gol i pilotes penjades a l'àrea. Però els primers 10-15 minuts han sigut 4 o 5 jugades que eren faltes evitables i que han acabat amb faltes o amb corners, que han sigut pilotes penjades a l'àrea, i això te dona la sensació de que el rival està millor que tu, però jo avui no he vist el Balears amb cap marxa més que el Sabadell en cap moment. Cada setmana diem que aquesta categoria costa molt fer més d'un gol. Ara t'ho imagina't el que ha fet el Sabadell avui aquí. sobreposar-te a un gol de falta directa del rival, a un 1-0, fent dos gols a camp rival, forçant ocasions clares de gol, una d'elles un penal que para el porter, i guanyar aquest partit 1-2. És a dir, és que el partit és d'una dificultat màxima i l'equip ha estat a un nivell altíssim. Jo escolto comentaris de gent que porta tota la vida aquí, que no és d'aquí, perquè jo acabo d'arribar, tot i que em sento com peix en l'aigua aquí, a Sabadell, però que aquest no és un equip d'anar passejant-se per cap lloc, és un equip que ha aconseguit les coses a base de patiment, de sofrir, de pelear, de voler, de fer les coses molt bé, però amb patiment, amb dosis de patiment elevades, no? Me diuen, per què estàs preocupat? Per res. Realment, veig a l'equip competir, entrenar cada dia, no estic preocupat per res. Però si me dius que me pot preocupar no ara, a mig llarg plaç, pues és que si no guanyo em fotran al carrer. Sentit comú. Crec que aquesta setmana se van traure coses de context i coses que no tenien que sortir. Però bueno, avui estem en una societat sensacionalista. Això és una mica al pronto i en lectura, si aquestes coses s'agraden, ¿vale? Si tu ho fas millor que un altre, tu, Sergi, tu al meu equip vas a jugar. De quina religió ets?
Jo sóc grandet, ja, per
cert. És igual. Però ara dius, me fas fitxa, bueno. Quin representant te porta, quants anys tens, de quina religió ets, de quina nacionalitat... És que m'és igual. Tu fas mèrits, tu jugues. És que vull fugir avui de si hem sortit amb una marxa menys, de si l'equip no està bé, de si és que els primers minuts... Avui anem a disfrutar una mica, macho.
Sis minuts i 46 segons per sobre de les dues. Un dels protagonistes ahir en aquesta roda de premsa posterior al partit contra l'Atlètic Balears. Anem a veure si ha començat ja a entrenar-se o no. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Quin representant, quina religió, estàs en forma,
edat? Sóc agent lliure, pel que necessitis.
Has tingut fitxa professional? Podríem...
No, això no. M'hauré d'esperar a la finestra d'hivern. Fins llavors, res.
Jo crec que anirà bé per anar rodant-te una miqueta, per anar agafant una mica de ritme.
Sí,
perquè...
jo crec que farem tard i tot.
Toni Saligrat, no sé si vas tenir la sensació, ho vam comentar després del partit, d'haver-se tret un pes de sobre i d'haver tret la llibreta i dir això no m'ha agradat, un pèl sensacionalista, deia, al voltant del titular que va deixar divendres, de com a molt estic preocupat perquè si no guanyem em faran fora, però no per com està la plantilla. Vas tenir aquesta sensació tu que el vas veure cara a cara?
Bé, jo crec que se li va presentar la situació, és a dir, l'escenari en el minut 30 de la primera no era aquest, i al final del partit se li presenta la situació d'una cosa que pel que em va semblar, sóc sincer, no vaig poder parlar posteriorment fora, allò que es diu, fora de micròfon per aclarir coses amb el míster o per matisos, no vaig poder fer-ho o no vaig fer-ho, i per tant no sé tampoc en els detalls, però sí que tinc la impressió de que havia acabat realment molest amb aquesta interpretació, segons ell, de les seves paraules divendres en roda de premsa, allò que, com ho ha explicat ara i com hem tornat a sentir, no? Se'm va preguntar si estava preocupat, i no estava preocupat de res, però si m'havia de... doncs allò no li va agradar que es traiés, segons ells, insisteixo, és la seva versió o el seu punt de vista d'aquest context o presumpte context, i sí que estava en aquell punt de... se m'ha posat tot allò que diuen en castellà a huevo perquè ara ho pugui treure sense que sigui de manera molt punyent ni tampoc una cosa tensa ni desagradable.
De totes maneres, més enllà de Toni Saligrat, el que és una evidència és que tal i com ha anat l'inici de campionat, el partit d'ahir treu molts neguits, perquè al final veure't allà baix de sortida, sent una temporada que ha de ser il·lusionant per tot, per jugadors, per plantilla, per calés, per què no dir-ho, i començar amb un 1 de 9, no diré que va generar dubtes, però sí que un run-run a l'entorn que, a més, veient que tocava anar a Son Malferit, que el calendari tampoc era d'aquells molt, molt, molt assequibles, doncs una victòria que de cop i volta, com a mínim, aparca tot això. Només cal veure, i de seguida en parlarem, el que ha succeït a Castelló, que han anat per feina amb un tècnic que porta un bagatge al darrere. Bé, d'aquí una estona visitarem terres de la Plana, però la veritat és que per dissipar dubtes, no podíem dir aquesta victòria?
Sí, i a més és una evidència, això que dius tu de possibles dubtes o neguits, és evident que tot l'entorn no s'esperava, tots no ens esperàvem aquest inici, no era el que més o menys ens podíem haver imaginat en el nostre cap abans de començar, I això genera, com dius, dubtes i genera, doncs, problemes afegits a un equip que ja de per si té aquests problemes de no haver tirat endavant els partits i que se li suma que els que estem al voltant, doncs home, comencem a neguitejar, per dir-ho d'alguna manera molt, molt, molt planera. Però, més enllà del pes de sobre, més enllà d'aquesta sensació, està una mica la diferència entre partits. Allò que sempre, quan vas a destriar el partit contra el Peralada en línies generals va ser bo, tret de dues errades.
Més o sigui, de victòria que no pas
sí, sí.
Una altra cosa.
El de Cuenca, ja ho vam dir, el de Cuenca va ser nefast, és a dir, no hi ha per on
agafar-ho.
És un partit d'aquells que de tant en tant, afortunadament, molt de tant en tarda passen i ja està. I el dia del Barça B, sense ser un futbol brillant ni ser un partit nefast, si guanyes no passa res, si empates hagués estat el més normal, per dir-ho així, i acabes tenint l'infortuni de perdre'l, i llavors se te'n va tot per terra, no? Perquè clar, acabes quedant-te amb un punt de nou, i com dius tu, abans d'anar som malferit, amb molts dubtes, amb molts problemes o problemes afegits, i en canvi ahir doncs l'equip, sí, ja saps que jo sóc un romàntic i que això està molt de moda i que els que sou entrenadors i teniu gent a la vostra ordre us agrada fer això de les fotos al vestidor i aquestes festes que és d'un temps a ençà, això de les xarxes socials ho provoca, no sé qui va ser el primer que ho va fer.
Abans eren barbacoa, després del partit
sí, i ara és com una festa que a més evidentment es fa sabent que el vestidor al costat a pocs metres hi ha l'altre equip, no? Però ahir només veient l'ambient que hi havia al vestidor del Sabadell, eren 3 punts, però eren els primers i després de 3 setmanes de nervis, o com a mínim d'això, d'un núvol que sobrevolava l'ambient.
Durant l'inici de campionat del Sabadell en joc hem comentat també el tema de, en certa manera, haver perdut una mica la fortalesa defensiva de l'any passat. Sí que el Sabadell tenia una cosa l'any passat que sí que ha tornat a reaparèixer a la primera de canvi, el primer sotrac, el primer entrebanc gran que hi havia, perquè recordo partits claus de la temporada passada, Llagostera, Formentera, fora de casa, alguna cita d'aquelles que deies, com punxis aquí tindràs un problema de veritat, i just quan estaves més en situació de caure, llavors en aquell moment l'equip treia forces de tot arreu i no li podia la pressió. Ahir era una d'aquestes situacions, perquè et veus per darrere el marcador, amb un mal inici, amb el gol de Fullana de falta, i just a partir d'aquest moment, amb el gol de l'Aleix Coch, la pel·lícula canvia, i quan pitjor semblava que estaves, l'Atlètic Balears no et remata i tu et refàs.
Sí, mira, igual que he dit que no vaig poder parlar amb Toni Saligrat al final del partit en la zona mixta, o suposada zona mixta més enllà de la roda de premsa, per dir-ho així, amb qui sí que vam parlar va ser amb el Jaume Ferrer, amb el segon de Saligrat, i precisament feia aquest comentari, deia, és innat, és allò va intrínsec
en l'ésser humà,
no? Diu, però hi ha dies en els quals el cap et diu que no pots fallar, i avui hem vingut des de l'hotel amb aquella sensació a l'autocar de, avui és el dia que no podem fallar, perquè fins i tot li dèiem, home, doncs per ser el dia que no podíem fallar,
hem entrat amb el peu.
Hem començat molt torçats, i a sobre el minut 14, que això és inevitable, segurament en un gran tant percent, et fan un golaç de falta directa, és evitable la falta, és evitable moltes coses, però al final el gol és un tros de gol de Fullana, no? Però deia, sí, però la sensació del grup era de dir, és que avui no pot ser, no? I va sortir, no sé, ja et dic, Tant de bo no haguéssim de recórrer a aquestes situacions límits, allò que es diu de dir...
O que siguin per la part alta,
pel lideratge. No podem fallar perquè avui donem el salt a ser campions de Lliga, no? Vale, doncs vinga, no fallem, però clar, a vegades penses, i per què no ho fan cada partit? I per què no cada partit sortim amb aquesta... Bueno, perquè al final tots saps aquell dia que tens una responsabilitat extra, més enllà de que no t'agrada fallar mai a la feina, però hi ha un dia en el que dius, si avui no puc fallar, o sigui, si algun dia no es pot fallar, és avui. I ahir el Sabadell li va tornar a sortir cara, bé, afortunadament.
Ens passa a tots, jo que tinc el proper fitxatge al Sabadell aquí al costat, també m'està passant avui. Anem a conèixer l'ABC habitual cada partit del Sabadell. El Marc Pijuan ens deixa les seves notes en forma d'abecedari, ho fèiem la temporada passada, i enguany no serà tampoc l'excepció.
L'abecedari Arlequinat.
De l'Aleix Coch, el Tarragoni està sent una de les sorpreses més agradables d'aquest inici de temporada. Amb l'absència del capità Miguel González, Coch s'ha erigit com el líder de l'eix central de la defensa. Ràpid, atent i concentrat en totes les facetes del joc, el central està aportant enguany gols. De fet, Coch és ara mateix el pitxitxe arlequinat amb dues dianes en les quatre primeres jornades de campionat.
M.
De Manix Mandiola, tot un expedient X, el de l'entrenador basc i el Sabadell. En els 6 partits que ha disputat Mandiola contra el Centre d'Esports, 4 empats i 2 derrotes. De moment, i que duri la ratxa, 0 victòries.
Bé.
Pol Ballesteros, el petit davanter del Centre d'Esports, va completar un molt bon partit. De fet, Ballesteros està demostrant que enguany pot ser important per Toni Saligrat. Ahir el de Torrent li va donar la confiança fent-lo sortir a l'11 titular i el jugador cedit per la Pobla de Mafumet va respondre amb un gol, el que a la fi va significar la victòria del Sabadell.
R.
De Roberto Gutiérrez, perquè si bé és cert que en les primeres jornades no va estar gaire encertat, ahir el porter va ser clau en la victòria del Sabadell. El canari va tenir un parell d'intervencions de mèrit que van mantenir viu l'equip quan més ho necessitava. Aquest sí és el Roberto que els arlequinats volen veure.
Els noms propis del Marc Pijuan d'aquesta victòria ahir a Som Malferit, 1-2 davant de l'Atlètic Balears. Avui ens quedem amb les reaccions de dos homes que segurament no van sortir tant a la llum perquè no van fer les dianes, etc., però que també van estar especialment encertats a partir de la segona meitat, que és quan va començar a rutllar encara més l'equip, i amb l'1-2 ni t'explico, fins i tot hi va haver l'oportunitat de fer l'1-3 amb el penal i expulsió de Villapalos, que va fallar o que va aturar Claus, va ser Edgar el llançador, però que, vaja, com deia Toni Saligrat, tocava patir perquè a Sabadell no sabem guanyar d'una altra manera si no és patint una miqueta. Els dos noms propis que dèiem, Òscar Rubio i Adri Cuevas, no sé què han dit i per quin comencem.
Doncs mira, comencem per Òscar Rubio. Bé, s'ha de dir que tots dos són d'aquests de notable fixa, eh? Si haguessis de posar la nota allò abans de començar el curs, Òscar Rubio, saps que et complirà de
la regularitat personificada.
I Adri Cuevas, pel que ens està demostrant, ja ho havia demostrat com a rival, el que passa que el seguien menys, no? I en aquests 4 primers partits és que és d'aquests jugadors fiable, no brillarà segurament, o pot brillar algun dia, però per regla general no baixarà mai del 6-7, per tant, dos jugadors en una mateixa línia. Comencem per Òscar Rubio, com dèiem, sobretot fent una miqueta de repàs del que han estat les 4 primeres jornades. Aquesta sensació que l'equip no havia fet tan mala feina, tan mal partits, com per mereixer aquest 1-9 de sortida.
Está claro que lo que pensábamos es que conseguí victorias, ¿no? Pero siendo honestos, menos el día del Conquense, yo creo que estos partidos a casa merecían más del que nos va a pasar con varios partidos. Pero bueno, no arriba a ver las victorias y al final el fútbol son resultados, ¿no? Y es vital que la necesitaban.
Ho necessitava l'equip i, sobretot, aquest patiment extra al qual feia referència, Adri. Ahir el partit es va complicar, es va saber capgirar i potser quan més fàcil estava per haver-ho, allò que es diu, matat i tancat, va aparèixer la versió Sabadell. Es falla un penal, l'equip rival amb 9 i sense patir en excés, però acabes tenint aquella sensació de ai, que se'ns escapa. Doncs això, que estem com a la temporada passada, diu el Lleidatà.
Jo crec que hem tingut moltes ocasions molt clares, no? però bueno, al final ens passa que no sabem marcar els partits, no hem tingut el penal, no l'hem marcat, després hem tingut ocasions per fer el 3-1, no, el 3-1, no ho hem fet, i al final amb 2-1 en qualsevol jugada te poden empatar, no? I bueno, hem tingut la sort de que en les poques que han tingut pues hem estat bé al darrere i bueno, sempre hem portat la victòria.
Òscar Rubio d'una banda, dèiem, prometíem també Adri Cuevas, hem fet referència a paraules com treure's de sobre un pes, una càrrega, la pressió, de tot això també n'ha parlat, no, l'ex de l'Ebro?
Sí, en aquest sentit l'andalús ho tenia clar, no volia entrar tant en aquest titular fàcil de si era treure's un pes del damunt d'aquesta plantilla després d'aquestes primeres 3 jornades ja jugades, més la quarta d'ahir, però sí que té clar que és el que dèiem, la recompensa o el fruit final del que ja s'havia anat apuntant. Torno a fer l'asterisc gegant, tret del partit de la Fuensanta de la segona jornada, que ningú no s'equivoqui.
No sé si un peso de fuera, pero sí que nosotros queríamos tener recompensa ya a lo que estábamos haciendo, porque creo que salvo el segundo partido que sí que no estuvimos bien, los demás, y tanto la pretemporada como los demás, creo que estamos dando buenas sensaciones, nosotros mismos estamos contentos con todo, y yo creo que si no se ve al final reflejado en los partidos, pues es complicado, ¿no? Es complicado llevarlo, pero bueno, el equipo eso está confiando en lo que hacemos. Creo que hay que tener esa tranquilidad porque al final los resultados y el trabajo salen en el fútbol. Nunca se puede tirar la toalla, como quien dice, y nosotros creo que lo estamos demostrando.
La primera, per tant, la tenim al sac ja. 4 puntets pel Centre d'Esports, l'empat contra el Peralada, aquesta ratxa de 2 derrotes consecutives i ara aquesta victòria davant de l'Atlètic Balears, toca donar-li continuïtat per això.
Sí, i pensar en casa, De moment els dos partits a casa han sortit d'aquella manera molt, molt irregular. El primer perquè se't va complicar molt i el segon perquè quan no el vas saber obrir, gairebé se't va girar en contra de seguida. Per tant, ara toca la bona sensació d'ahir, l'alegria d'ahir i aquesta bona vibració d'haver-te tret, sí o no, un pes del damunt, doncs capgirar-ho per fer-ho bo diumenge. Recordem que horari de tota la
de
vida,
futbol,
que
es diu, sí,
horari
sí.
De sempre, 5 de la tarda, per tant, des de mitja hora abans dels del Sabadell en joc, per viure aquesta visita del que l'any passat va ser un dels gallets, com a mínim, en una primera fase de la temporada, l'Ontinyent, i que ha començat bé, amb una solvència prou bona, ja la
molt
voldríem
millor,
ara mateix, eh?
Molt millor que no pas el que semblava en un primer moment, perquè van tenir problemes econòmics amb el grup estranger econòmic que tenia al darrere, que va marxar. Semblava que sortirien prop als pèls i ja veurem, i al final hi ha hagut nova inversió i un equip que està competint de sobres a la categoria.
Són 4 jornades només, és cert, això és molt, molt d'hora, afortunadament per la
marca. Sí, però semblava que estaria despenjat
sí,
al principi.
Sí, dic, dels que venim des de sota, doncs ja ens va bé que això sigui molt llarg, però és d'aquest grup de Olot, Conquense i el propi Ontinyent, que bé, s'han situat de sortida, i és molt d'hora, és cert, a només 2 punts del Sabadell, però de sortida en aquesta zona un pèl més còmode, com a mínim, que nosaltres.
Si sou molt agosarats i voleu mirar ja de cara al play-off, això que acabem de guanyar el primer partit, són 4 punts de distància del Sabadell respecte a la quarta posició. Per què rius ara?
No, està bé. Mirar cap amunt, millor que mirar cap avall.
Queden 34 jornades, oh, i a marge de sobres. Sí. Podem pensar aquí en el que
amb
tu vulguis.
Amb 32 victòries jo crec que ho faríem.
Sí, jo crec que també, que aquí ens sobrarien i tot jornades. Per cert, dissabte és possible, no aquest, sinó el següent, que toqui el partit contra el Villarreal.
Sí.
Estem pendent del proper desplaçament. Ha estat un clàssic també visitar la ciutat esportiva del Villarreal amb horari de dissabte i no pas de diumenge. Res oficial, Sergi, però apunta a dissabte, oi?
Sí, si més no, el club des d'ahir treballa amb aquesta possibilitat que sigui dissabte a la tarda, entre altres coses perquè el primer equip del Villarreal, equip de primera divisió, juga també a casa, al Madrigal, no al miniestadi, al Madrigal, el diumenge a la tarda, i per tant s'entén que el propi club no voldrà fer que la seva afició hagi d'anar pel matí a un partit i per la tarda a l'altre. Altres clubs ho fan, allò d'empalmar un partit amb l'altre. Sembla que tot apunta que el Villarreal, amb Miguel Álvarez, recordem-ho, a la banqueta, l'ex del Sabadell, tècnic, campió de la Copa Catalunya aquí com a arlequinat, doncs serà el proper desplaçament, i això, dissabte, però sense confirmar encara ni horari ni realment el dia.
Tenim un parell de setmanes per acabar de fer-ho. Vés a entrenar, Sergi, que vagi bé, fins ara.
Apa, adéu, adéu.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje en el que vemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Saps què tenen en comú el matí i l'hotel suís?
Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat?
Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt el Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'escola
tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Suite de bronze.
5 minuts i mig i creuem l'equador d'aquest hotel suís. Estrenem setmana 17 de setembre del 2018. Encara no deixem la informació relacionada amb el Centre d'Esport Sabadell, encara que sigui de retruc, de refilada, perquè hem de parlar del grup 3 de segona divisió B. Enguany mantenim la nostra suite de bronze oberta aquí a l'hotel suís, com és costum, com és habitual, seguint l'actualitat de la Lliga del Sabadell, no només al Centre d'Esports, i per estrenar temporada una de freda i una de calenta. D'una banda, ja tenim aquí la primera destitució, i això que tot just som a la quarta jornada del campionat. Ha estat Sergi Escobar, fulminat al Castellón després d'arrencar amb 3 punts de 12 possibles. I no us penseu que va guanyar un i en va perdre 3. Només una derrota en aquest primer mes de temporada, però el nivell d'exigència a Castàlia és tan elevat que Sergi Escobar ha estat la primera víctima d'aquest grup 3 de la segona divisió B 18-19. Un nou vingut a la categoria, el conjunt orellut, pensarà més d'un, però que ha fet una aposta decidida per estar dalt, i ni tan sols el fet de ser de la casa i de tenir l'aval d'haver pujat l'equip després de tants i tants i tants anys de tercera li han servit de coixí a Escobar. Anem a conèixer com ho veuen els companys de Ser Castelló, anem a posar-nos al dia d'aquesta informació avui en aquesta primera suite de bronze de la nova temporada. Xavi Sidro, com estàs? Bona tarda.
Hola, Adrià, doncs ens sentim una mica... Fins a cert punt podíem entendre que la decisió podia arribar en algun moment, perquè ja és una cosa que ve, bueno, pues ve barallant-se, no?, des de fa algunes setmanes. Ja quan en el seu moment va aconseguir l'ascens el Castelló, va sorprendre, no?, que es canviara pràcticament el 90% de la plantilla, va fer 7 fitxatges el Club Esportiu Castelló, però no va apostar pel canvi del tècnic, que canvia la banqueta. De fet, Sergi Escobar, des d'un principi, bueno, pues al ser l'entrenador que havia aconseguit l'ascens, es va apostar per ell, un entrenador, això sí, amb nula experiència a la segona divisió B, però tampoc tenia experiència la temporada passada a tercera, i des que va agafar l'equip, doncs els resultats eren magnífics, i tot i que el joc no era exquisit, sí que és cert que el Castelló anava traient els resultats i va aconseguir finalment l'ascens. Es modifica pràcticament, i ja insistís, el 90% de la plantilla, comença la temporada i els resultats no són els millors. Tampoc podem dir que ha sigut una hecatombe, perquè en 4 partits de Lliga el Castelló tan sols n'ha perdut un, n'ha empatat 3, i de fet va començar guanyant contra el Baleares, li van empatar, va començar a guanyar contra l'Ontinyent, li van remuntar, va empatar a casa contra el Villarreal B, i en aquest darrer partit contra l'Espanyol Viana va guanyar 0-2 i va acabar empatant a 2. Vull dir que realment molts poden pensar que és precipitada la decisió de destituir a un tècnic que va agafar l'equip la temporada passada després de donar el salt des del Castelló B, un tècnic de la casa que estima els colors, que és un seguidor més ferm del conjunt albinegre i que evidentment està clar que s'estava deixant l'ànima. Un tècnic jove, un tècnic que inclús enguany havia demanat una excedència perquè és mestre d'educació física de 2 anys per a poder complir el seu somni de ser tècnic del Club Esportiu Castelló, i aquests 4 partits de Lliga sumats als 2 partits de Copa, la classificació en primera ronda contra el Conquense i l'eliminació en segona 2-0 davant el Calahorra, doncs li han passat factura. És de veres que és un tècnic que bé, que no mai ha practicat un futbol massa atractiu i sempre havia estat qüestionat, però el fet dels resultats i també de ser un albinegre més, doncs li havien donat aquesta oportunitat de ser l'entrenador a la segona divisió. A partir d'aquí, doncs a nit, després de que a migdia se certificar aquest empat a 2, davant la presència més del màxim accionista que va estar a la ciutat esportiva, Dani Hart, que també del president, del director esportiu, doncs li van comunicar que no continuava. L'entrenament d'avui dilluns s'ha suspès, ara en uns minuts hi haurà roda de premsa del tècnic per a despedir-se definitivament de tota l'afició, i ja ens comenten que el Castelló tindria un tècnic signat, encara que no han dit oficialment el nom. Tot el món parla de David Gutiérrez, el tècnic valencià de 42 anys, tècnic amb experiència a la segona divisió B perquè va ser l'entrenador de l'Atlético Saguntino, l'entrenador que va aconseguir l'ascens del Saguntino de tercera a segona B i que a més va agafar l'equip aquesta primera temporada a segona divisió B fent uns bons resultats i guanyant inclús la Copa Federació, i per tant pareix que és de l'escollit. També s'havia parlat del nom de Curro Torres, l'ex del Lorca i del València Mestalla, però finalment el tècnic doncs, murcià hauria sigut descartat en aquesta pugna. Però insistís, tal vegada una de les coses a tindre molt en compte és també el fet de que des de la directiva L'objectiu s'ha marcat molt alt enguany, s'ha fet una aposta econòmica en l'esportiu molt, molt important. S'ha parlat de jugar el play-off, inclús d'aconseguir l'ascens, i el fet de veure a l'equip després de 4 jornades 17 en zona de descens, doncs jo crec que ha fet molt, molt de mal. Per a mi és una decisió un tant precipitada, crec que podríem haver esperat una mica més, però ja ha sigut la decisió de la directiva i ara estem pendents de canvis.
Gràcies, Xavi. La veritat és que sí. La veritat és que sona a precipitat perquè tot just és el primer mes de competició i més amb tot el bagatge que portava al darrere, un orellut més de cor, que havia entrenat a tots els equips de base fins a arribar al primer equip i que a sobre l'havia plantat a segona B després de tants anys aquí, al Pou de la tercera divisió. Però vaja, en tot cas, el Castellón, que és un avís per navegants, segurament, no només pel fet de ser la primera destitució de la Lliga, sinó perquè el grau d'exigència a Castàlia, com diem, és molt, molt, molt elevat. L'inici dubitatiu d'una banda del Castellón, els primers canvis, els primers nervis a Castàlia, a l'altre extrem, l'arrencada de l'Hèrcules, un altre dels gegants, cridat sempre estar entre els primers, i en guanya més responent, amb Lluís Planagumà a la banqueta i amb un exarlequinat com a titular, podríem dir gairebé indiscutible, com és Pol Roger. Pedro Vera, ser Alacant, bon inici de Lliga, ¿eh?
Pues fíjate tú, desde hace 80 años no se conseguía algo muy parecido. Lo más cercano data de este inicio de temporada del 99-2000 con Manolo Jiménez, el que llevó al Hércules a primera división en la temporada 95-96, pero desde 99-2000 no se arrancaba de esta forma. En aquel entonces, 3 victorias y un empate para el Hércules. Y ahora, pues el mejor arranque de los últimos 80 años. Hay que remontarse a la temporada 34 para ver a un Hércules ganar 8 partidos consecutivos, así que en esa línea. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues la llegada de un Planagumà que desde el primer momento ha dicho que iba a cambiar a este Hércules y que además lo que quería era un Hércules 3.0, es decir, un Hércules moderno con hábitos, con trabajo a diario por parte de los jugadores, unos entrenamientos muy intensos y eso al final se ve en todos los partidos, porque el equipo juega como entrena y eso posiblemente es un secreto. También hay que destacar que Planagumà, con sus masterclass coaching, nos ha llevado a pensar solamente en positivo, tanto a los medios de comunicación como precisamente a los directivos y hasta incluso al futbolista. No piensan en negativo y eso les está llevando a todas las victorias. El equipo sabe sufrir, por ejemplo, en la última victoria frente al Club Deportivo Ebro en un campo muy pequeño y eso le está llevando precisamente al éxito.
Gràcies, Pedro. La cara a l'Hèrcules, la creu al Castellón, dos històrics amb inicis radicalment oposats després del primer mes de competició, i m'ha deixat tan curiosit això del coaching de Lluís Planagumà, a veure si acabem al final tots tirant cap aquí, perquè déu-n'hi-do l'arrencada, 4 de 4 l'únic que ha fet la plena, 12 punts per l'equip alacantí, acostumat a sempre tenir projectes ambiciosos però que després a l'hora de la veritat es quedaven en terra de ningú. De moment tot apunta que l'Hèrcules serà un dels ferms candidats a la part alta de la classificació.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Deixem ara sí la segona divisió B, 2 minuts, gairebé 3 per sobre de 2:15 de la tarda, però no deixem el futbol, no deixem el centre d'esports una miqueta de retruc, perquè a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Sabadell Olímpia acostuma a entrenar el primer equip arlequinat, acostumen a jugar els equips de la base del centre d'esports, encara que alguns els tenim repartits per la ciutat, i aquest matí allà s'ha presentat la nova gespa d'Olímpia, que substitueix l'anterior, l'antiga, que ja portava unes quantes temporades pràcticament una dècada fent ús. Estem parlant del camp A, del més llunyà quan puges per la rampa, és a dir, de l'històric, podríem dir, del que estava des del principi allà, amb un cost en total de 138.000 euros. Aquesta remodelació de la gespa artificial és rutinària, té el seu procés de vida la gespa artificial i en funció de l'utilització pot afectar un pèl, però vaja, al final són faves comptades i per tant tocava ja remodelar, canviar aquesta gespa artificial. Avui avui l'ha trepitjat, ha fet una mica de test, el Pau Vituri. Pau, com estàs? Bona tarda.
Hola, Adri, bona tarda.
Bon aspecte, no, el que presenta?
Sí, 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 sobretot perquè recordareu, fa uns mesos a les xarxes socials va haver-hi denúncies, sobretot de pares, no, de nens que doncs anaven a jugar amb els seus, o jugaven els seus fills, millor dit, partits de la base, en aquell camp a l'Olímpia, i al final presentava algunes clapes, presentava alguns forats que, home, doncs podien provocar alguna lesió important d'algun nen. Per sort, diria que no va passar, no va arribar a passar absolutament res. La gespa, deies tu, tothom la recordarà més allò més grisosa ja, no? Més deteriorada, perquè tenia 9 anys aquesta gespa del camp principal d'Olímpia, del camp històric, el de tota la vida, vaja.
El que tenien els seus vestidors en el seu dia amb la seva graderia petita, que ja no existeix.
Que és on està ara el camp B.
Correcte.
I bé, doncs, gespa nova, canvi d'imatge, la veritat és que sembla un altre camp, i avui s'ha fet aquesta presentació oficial amb la tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, la Marisol Martínez, dient que aquest pla de manteniment del que parlaves tu, Adri, feia ja 2 anys que el tenien en marxa i era moment també d'executar-lo.
Sí que habíamos tenido y sí que teníamos unos muy buenos campos, pero también es verdad que el mantenimiento de esos campos se había olvidado. Por eso, en el orden que nos habíamos puesto, en la planificación que habíamos hecho, estamos empezando ya a hacer la renovación de todos esos céspedes.
Per cert, anècdota, parlaves tu, relacionaves amb el Sabadell.
Home, Olímpia relaciona amb el Sabadell,
sí,
no?
Sí, evidentment, però de forma directa, perquè avui, just quan s'estava donant a terme aquesta presentació, hi havia en marxa l'entrenament del Centre d'Esport Sabadell.
Sí, encara en algun tall sentirem algun crit de celigrat de fons, no?, durant la sessió d'entrenament. No, perquè era avui recuperació.
Avui
era
recuperació, estava per allà, però bé. Sí que és veritat que hem tingut temps també de xerrar una mica amb membres del cos tècnic del Sabadell, i ens deien, home, la veritat és que ja tocava. Tenen previst fer-lo servir, aquest camp? Recordem que ara s'entrenen al camp B, al camp central. Hi ha 3 camps, és a dir, l'A, el B i el de futbol 7. Doncs s'entrenen al B i tenen previst fer servir aquest camp. Però sí que ens deien, encara no, encara és massa aviat perquè hi ha algun risc de lesió. És el típic camp que té tot el suro encara,
sí,
per
sobre. Sí, tot el cautxú allà que s'acumula i ha de sentar-se encara.
Falten 4 trepitjades, 4 recs perquè baixi una mica, i el Centre d'Esport Sabadell té previst fer servir aquest camp també per entrenar-se.
Doncs espera un bon ús per la nova gespa artificial del camp A, del camp històric d'aquesta ciutat esportiva Sabadell Olímpia, i també se li ha donat un bon ús, no diré ara qui va ser el jugador, però durant el partit contra el Sant Ildefons de pretemporada, que es va acabar jugant no a Can Rull, sinó a Olímpia, més d'un jugador durant les obres de remodelació feia broma, deia, i aquest tros de gespa artificial que sobra me'l puc endur a casa i faig un jardinet ben fet. No diré qui, però algun jugador de la primera plantilla va fer la broma fàcil. Al final, un bonus també, sí, el que se li ha donat a la gespa que acaba de ser retirada.
Jardinet no, però similar.
Pràcticament, no?
Pràcticament. De fet, si aneu a Olímpia un dia d'aquests, doncs us trobareu una imatge bastant més verda, i és que els talussos del fons, podríem dir, d'Olímpia, doncs l'han fet servir, tot el que era la part de terra, doncs l'han revestit amb aquesta gespa, i per tant dona aquella sensació més de ser un camp més, tot més verd.
Com a del Badalona, una miqueta,
sí,
no?
Sí,
que té
similar.
Com la muntanya verda de gespa artificial en la part de l'escola, és a dir, el que seria la part més allunyada de la nova Creu Alta.
Similar, però sí que és veritat que amb aquell to de gespa feta a servir, de gespa ja pràcticament raspada. En aquest sentit, ho explicava, i explicava l'ús que se n'ha fet el regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament, el Xavi Guerrero.
D'aquesta manera també t'estalvies residus que hauries de llançar, no? Per altra banda, ens hem guardat una bona part de gespa que també es reutilitzarà per altres espais de la ciutat d'usos esportius, que, és a dir, no per utilitzar-la per fer esport, sinó pel mateix ús, per omplir talussos i espais així que queden en terra i que amb el verd queden molt millor.
Doncs una nova imatge que ja tocava també per la ciutat esportiva Sabadell Olímpia, i també un dels titulars més sucosos d'aquesta presentació és saber una miqueta per on van les idees de futur a l'hora de remodelar aquesta gespa artificial que estàvem dient als diferents camps de la ciutat. Ja tenim 2 camps, 2 entitats que juguen en aquelles instal·lacions que sortiran beneficiades d'aquest procés de remodelació de la gespa artificial dels clubs de la ciutat. Toca apuntar cap al al nord i cap al sud de la ciutat.
Ho ha dit la Marisol Martínez durant aquesta presentació i ara, mira, explicarem una anècdota. Quan he arribat, li he dit aquí a l'Adrián Arroyo, li he dit, Adri, hi haurà dos camps de futbol que tindran gespa nova.
I un digue-m'ho ja.
Doncs bé, suposo que molta gent ara estarà pensant quins són aquests camps.
Alguns clubs no estaran pendents.
Si estan allà, aviam si els toca la grossa. Bé, doncs seran el municipal de Can Uriac, on juga els seus partits al Sabadell Nord, i el municipal de la Creu, on juga els seus partits i entrena també tots els equips de la base de la Sabadellenca. Són les dues futures actuacions. No s'ha parlat de cap data encara, però sí que en aquest pla que deia la Marisol Martínez, que venien treballant des de feia dos anys, els pròxims municipals que rebran aquestes actuacions, aquest canvi de gespa, municipal de Can Uriac i municipal de la Creu.
En el cas de Can Uriac, per exemple, Marisol Martínez ja havia dit feia mesos que estava previst el canvi de gespa, que abans hi hauria alguna que altra obra a la zona de vestidors i que, per tant, apuntava fa ja uns quants mesos a la següent temporada. Per tant, estarem pendents de quin termini acaben fixant des de l'Ajuntament, però en tot cas aquest compromís perquè la Sabadellenca i el Sabadell Nord, en aquest cas el municipal de la Creu i el municipal de Can Uriac, renovin la gespa artificial, que com dèiem al final, al cap i a la fi, és una qüestió d'ús i és una qüestió d'anar cada X temps canviant-la perquè el seu ús, la trepitjada a l'hora de jugar a futbol, sigui sense risc de lesions. Que vagi molt bé, Pau Vituri, fins ara.
Gràcies. Digues.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts i tres quarts de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís. Toca felicitar un parell d'esportistes, de waterpolistes, representants del Club Natació Sabadell. De seguida fem algun que altre punt més de futbol, de bicicleta de muntanya, d'esquash, etc. Però és que ahir una de les alegries grans del cap de setmana va arribar des de Madeira, va arribar des de Funchal, des de Portugal, amb la victòria de la selecció espanyola, en aquest cas victòria a l'Europeu Júnior a Funchal. Parlem de waterpolo i saludem en directe a la Gisela Ferrer, que és una de les dues waterpolistes del Club Natació Sabadell, que ahir es va penjar una medalla d'or al coll, però és que venia tot just dues setmanes abans d'haver guanyat, d'haver-se proclamat campionat del món juvenil a Belgrat. Per tant, un mes farcidet, mogudet per la Gisela Ferrer, la waterpolista de l'Estelpool, Club Natació Sabadell Femení, però al cap i a la fi amb dues medalles de prestigi que han tornat cap a Sabadell. Gisela, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bon dia.
Com has viscut tu aquest estiu tan mogut?
Pues molt intens, la veritat. Bueno, vam començar el 30 de juliol al CAR amb la preparació I, bueno, mira, almenys ha tingut la seva recompensa, està un mes i mig allà tancades.
No
però
sé
molt
si,
bé, molt bé.
No sé si recordes, Gisela, que vam parlar a l'abril allà a Can Llong, en la prèvia de la Final Four de Quirici,
sí,
i que dèiem
sí, sí.
Que últimament estàs vivint un munt d'experiències de nivell, finals, partits decisius, el primer equip, Champions, Europeu, Mundial... No sé si a vegades costa fins i tot de tocar de peus a terra entre tants viatges, concentracions, selecció, etcètera, i assaborir tot el que estàs vivint.
Bueno, tocar de peus a terra intento sempre estar... la família, vull dir, la família em té molt amb els peus a terra, molt conscient de tot el que faig, però sí que costa molt assimilar de, buah, soc campiona del món o soc campiona d'Europa, o sigui, tot el que vaig aconseguint és com molt fort com per anar-ho assimilant, saps? Potser d'aquí un any o així, quan ja hagi passat més temps, m'ho vaig creient més, però ara mateix és com, bueno, he guanyat un campionat i ja està, no? Un mes.
Campiona del món juvenil a Belgrat fa dues setmanes, ahir campiona d'Europa júnior a Funchal, a Portugal, amb una victòria, no sé si fins i tot un pèl més plàcida del previst, a la final contra Rússia.
Sí, la veritat és que els hi teníem moltes ganes, bueno, jo particularment no, però sí que les grans 99 i 2000 tenien moltes ganes de guanyar Rússia perquè fa un parell o tres d'anys van perdre també una final contra elles i era com... de treure's aquesta espina que tenien i guanyar-les de 4, em sembla que vam acabar guanyant, 3, 4, de 4, de 4, pues va ser com tornar-s'hi ben tornada, saps? No sé.
No saps el mal que ha fet el comentari aquest de les grans nascudes al 99 i al 2000, eh? Ho he fet una mica de mal ara, però...
Perdó.
No, cap problema, eh? Aquest estiu el balanç de la selecció espanyola en general és... pel que fa a la masculina, plata a l'europeu sènior, bronze sí. a l'europeu júnior i plata al mundial juvenil, triple podi. Però si mirem a les noies, a la selecció femenina, bronze a l'europeu sènior i aquests dos ors que comentem a l'europeu júnior i al mundial juvenil. És espectacular el bagatge d'aquest estiu.
Uah, és brutal. Jo crec que s'està fent molt bon treball des de la base, tant aquí al Car de Sant Cugat com a l'Inder de Madrid, i crec que això pues, va tenint els seus fruits i aquí està la recompensa. O sigui, no és fàcil aconseguir totes aquestes medalles i la gent, el fort és que la gent ja ho troba com normal, saps? O sigui, tu guanyes una medalla i és com, bueno, o sigui, és com si passés cada estiu i fos fàcil d'aconseguir i el que realment la gent no sap és que és molt difícil, o sigui, tota la preparació que hi ha darrere i tot aquest temps que tu estàs, que ja no només és la preparació de l'estiu, sinó tot l'any tu treballes, a part de per la Lliga i la Champions, això, tot l'any tu estàs treballant perquè quan arribi l'estiu poder estar en un bon to i poder arribar bé a l'europeu i poder fer medalla. Si és d'or, doncs pues molt millor, la veritat.
I que no ens enganyem, Gisela, que al final el tema de les llicències i del número de participants en el nostre país no té res a veure amb altres gegants del món del waterpolo, on hi ha més tradició.
Sí, doncs, pues, bueno, només fa falta mirar com és Espanya, per exemple, i com és Rússia, saps? O sigui, que sí, que és molt més petit, però jo crec que s'està fent molt bon treball i el resultat està allà.
Tu has passat de la juvenil a la júnior. La Paula Leiton, la capitana de la júnior, va arribar directa des de Surgut, des de Rússia, on estava jugant la Copa del Món fina amb la selecció absoluta. Arribar i moldre, per això, la Paula?
Jolín, sí, sí. Bueno, però a la Copa del Món no van tenir tota la recompensa que s'esperaven, potser, i a venir aquí i... tenia el seu primer or internacional, que Jesús m'ho va dir ahir, diu, buah, és el primer or que guanyo amb la selecció, ja sigui de categories o d'absoluta, i molt contenta estava. Bueno, normal, clar, qui no està content guanyant un europeu, la veritat.
La foto era molt xula, de les dues, amb la medalla d'or penjada del coll. Ara m'imagino que toca canviar el xip, no?, el que dèiem. Després d'un estiu tan intens, ara toca canviar la mentalitat, pensar ja en el Club Natació Sabadell, amb un any que s'espera que sigui il·lusionant, amb un fitxatge de renom, la Maggie Stephens.
La Maggie Stephens, sí, sí.
Això ens ha de portar a pensar un altre cop en els grans objectius de cada temporada.
En la Final Four, pues sí, jo també ja estic pensant, la veritat. Bueno, toca canviar el xip, toca ara un parell de dies de descans, anar assimilant tot això, que encara que no ho sembli, costa d'assimilar tot el que un guanya, perquè sí, és molt fàcil dir-ho, però anar-t'ho creient, costa bastant. I nada, pues anar al club, seguir entrenant, com sempre, al 100%, seguir aprenent, sobretot seguir creixent com a jugadora, i a veure si aquest any pues, podem fer alguna cosa gran amb el club.
Clar, ara fèiem la lectura col·lectiva del Club Natació Sabadell. Es va escapar per un pèl, per molt poquet, la Champions l'any passat i serà el gran repte d'enguany.
Sí, per penals.
Però aquesta temporada et pregunto en clau individual. Tu ets encara insultantment jove, perquè clar, et tenim a la primera plantilla, però encara internacional júnior i juvenil per la selecció espanyola. I per tant et pregunto pel rol que esperes tenir aquesta temporada a l'Astralpool Natació Sabadell. No sé si és un repte personal, allò d'intentar cada cop tenir més minuts en partits importants.
Sí, bueno, primer el repte ja és poder estar al nivell de l'equip, perquè realment el nivell que hi ha al club és molt alt i poder aconseguir algun dia estar en aquest nivell és, no sé, jo crec que és un gran repte. I com a petits reptes de temporada, pues sí, pues anar jugant una mica més, anar assolint més conceptes dels que puc tenir, que en comparació amb elles, pues no són gaires, la veritat, i no sé, que guanyar la confiança, seguir guanyant-me la confiança de l'entrenador i seguir demostrant tot el que puc fer a l'aigua.
Doncs Gisela Ferrer, campiona del món juvenil a Belgrat, campiona d'Europa júnior a Funchal, i com acabeu d'escoltar en aquesta entrevista, una jove promesa amb el cap molt ben amoblat i ho ha demostrat de sobres amb les seves declaracions. Gisela, enhorabona per partida doble, també li trasllades a la Paula Leiton i a gaudir del que us ve per endavant també amb el Natació Sabadell.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Que vagi bé. Adéu.
I encara al club fem un apunt de waterpolo masculí perquè Canllong acollirà la segona fase de la Champions masculina del 28 al 30 de setembre, com ja va passar d'altra banda la temporada anterior. Enguany, els rivals de l'equip del Xava Gómez seran els nostres veïns, el Terrassa, també el Potsdam alemany i l'Sports Management italià. Només els dos primers classificats accediran a la següent ronda d'aquesta màxima competició masculina del waterpolo continental.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minutets per endavant, temps per parlar, per exemple, un altre cop de futbol, perquè el Sabadell Nord ha aconseguit la primera victòria de la seva història a Primera Catalana. Ha arribat a la tercera jornada per 1-0 i contra la Unió Esportiva Rubí, en un duel vallesà en el qual va veure porteria un jugador forjat en el seu dia al club, com és Dani Muela.
La victòria duele mucho, porque para un club como el Sabadell Nord, que es la primera vez que está en Primera Catalana, y haber conseguido los tres primeros puntos y haber marcado el gol de la victoria, pues yo personalmente estoy muy contento y muy orgulloso, y la gente pues muy contenta, y bueno, y era de esperar que la gente, si se consiguiera la primera victoria, iba a tener más confianza para que venga al campo, y bueno, estoy muy contento, la verdad.
L'equip de Quico Díaz és ara a la mitja taula gràcies als 4 punts sumats en les 3 primeres jornades. Ahir el conjunt de Canuriac va saber patir, també tenir un punt de fortuna amb alguna rematada a la fusta dels rubinencs i amb l'expulsió del visitant Kiki. L'encert, però, va ser per Muela, rematant de cap un córner al fons de la porteria. El sabadellenc reconeix que el seu retorn a casa ha estat una gran decisió.
Con confianza, el equipo y Quico me da mucha confianza y eso para un delantero es bueno, y para mí que venía de Gabá, que no estábamos las cosas muy bien, venía un poco desmotivado, la verdad, pero bueno, ahora estando aquí en Sabadell Nord, en casa, que la gente sé cómo son, que son buena gente, te tratan bien, encima Kiko Díaz, que es un muy buen entrenador, que te da confianza, te apoya, pues la verdad que con mucha confianza.
Per Muela, a més, ha estat clau començar sumant victòries ja al municipal de Canuriac, el que diu ha de ser un factor diferencial a l'hora d'intentar assolir la permanència a la categoria. Aquest diumenge els de Quico Díaz visiten un altre equip que vesteix d'arlequinat, com és el Canvi de Led, un rival que suma 6 punts, 2 més que el Sabadell Nord. En canvi, qui encara no coneix la victòria en el seu retorn a la Lliga Nacional Juvenil és el Mercantil. El conjunt gracienc va sumar la seva tercera derrota consecutiva ahir, després de caure 2-1 en la seva visita al camp del Girona B. El tècnic mercantilista Dani Fernández es queda amb la reacció dels seus homes, que van retallar diferències per mitjà de Joan Poc i que van gaudir d'ocasions fins i tot per acabar empatant, tot i tornar al final de terres gironines de 8.
Hem de valorar moltíssim, perquè en el 2-0 jo pensava que potser baixaven els braços i entregaven el partit, però no ha sigut així. L'equip ha reaccionat, hem marcat el 2-1 i a partir d'aquí doncs, hem tingut ocasions molt clares per poder empatar. Unes vegades el seu porter, que té un nivell molt alt, i d'altres vegades doncs, la marca en cert nostre, doncs, la condenada sortir sense cap punt, sense sumar cap punt, quan segurament avui hem merescut mínim sumar un empat.
El Mercantil suma un únic punt en aquest inici de Lliga, és 16 ara mateix a la classificació i rebrà dissabte a les 4 a Raona Marinals al Sant Andreu.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I marxem ara cap a Lavaredo, cap a Itàlia, on ha competit aquest cap de setmana la ciclista local Sandra Santanyes al Campionat del Món de Marató en bicicleta de muntanya, en BTT. La sabadellenca tenia com a objectiu finalitzar entre les 25 primeres de la classificació, en la que ha estat la seva darrera participació internacional amb la selecció. Ara bé, les males sensacions la van obligar al final a abandonar en els primers quilòmetres d'un duríssim recorregut. Ens n'amplia tota la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Víctor Villar. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Adri. L'esportista local va explicar després de la carrera que des de principis de setmana no es trobava gens bé. I això darrer va anar lligat a que va topar-se davant de la prova més dura de la seva vida. Un recorregut de moltes pujades que va evitar en gran mesura que la de Sabadell no pogués travessar la línia de meta.
Durant la setmana ja entrenant no em vaig trobar gens bé. Era una carrera que es corria amb alçada. Arribàvem a la meitat de carrera amb uns 400 metres. I era, la veritat és que eren ports molt salvatges, no? De lo més dur que he pujat mai en medida. El primer port eren 4 quilòmetres a una mitja del 18%, no? I així, doncs, hi havia 8 premis de muntanya que tots eren d'aquest estil, no? I, bueno, el dia que vam arribar el dimecres ja entrenant no em vaig trobar gens bé i, bueno, doncs no presagiava res bo durant la setmana, no?
Malgrat aquest fet, l'actual biker de l'Olympia Cycles va manifestar que ja no serveix de res mirar el passat i únicament vol gaudir al màxim en les pròximes competicions de la que és la seva última temporada abans de posar fi a una carrera plena d'èxits i milers de quilòmetres creuats en bicicleta.
Ara, descansar un parell de dies perquè, bueno, per ficar tot a puesto i intentar, doncs, trobar el que va passar el dissabte i bueno, conservar la tranquil·litat de que les carreres que queden doncs, les farem a disfrutar i bueno, es farà el que es pugui, però sobretot disfrutant.
Santanyes descansarà un parell de dies abans de començar el pla d'entrenament de la seva propera prova, la Catalunya Bike Race, que es disputa a Puigcerdà a finals d'aquest mes de setembre. Allà coincidirà amb un altre ciclista de Sabadell, Mercè Pacios.
I d'Itàlia cap a Finlàndia perquè Iker Pajares ha caigut a les semifinals del Finnish Open disputat a Helsinki. Després de no poder disputar el China Open d'esquash per problemes amb el visat per entrar en aquest cas a la ciutat de Xangai, l'estrena internacional del sabadellenc finalment ha estat a Finlàndia i no ha anat com esperava. El del Malibu Esportiu era un dels candidats, un dels favorits al títol, però no va arribar a la final, amb la qual cosa no amaga la decepció d'aquesta arrencada de calendari.
Ha sigut l'inici de temporada ideal, al contrari, de moment s'ha acabat tot malament, però bueno, espero recuperar sensacions, ja que bueno, abans de començar aquí l'Open de Helsinki, quan estava a Barcelona amb els meus entrenadors em notava molt bé, amb moltes ganes, em notava molt, molt fort, sabia que seria una bona temporada, però bueno, de moment no ha començat com jo volia.
La cita a Finlàndia va ser més difícil del previst. D'entrada, la primera ronda ja va tenir un creuament complicat. Als quarts de final va passar pels pèls per només un punt davant del portuguès Rui Suárez i un cop a les semifinals, Pajares admet amb aquesta sinceritat que el caracteritza la superioritat del rival que va endur-se el partit per 3-0 en menys d'una hora.
Vaig caure a semifinals d'aquí de l'Open de Helsinki davant del indi Mahesh Mangwankar. Era la primera vegada que jugava contra ell, no me l'havia trobat mai en competició professional. Sí que compartim diferents equips de lligues i l'he vist molt jugar i molt competir, però mai havia estat en pista amb ell. La veritat que va ser una experiència bastant desagradable, em va controlar en tot moment, va ser superior a mi a tot moment i no em vaig veure guanyador per res en ningú moment del partit.
Per tant, la primera cita prevista no va poder jugar-la per problemes burocràtics amb el visat. L'organització, això sí, ha compensat els afectats perquè Iker Pajares no va ser l'únic. Amb un torneig de la mateixa categoria de Super Series a finals d'any a Xangai, a la Xina, a les següents semifinals a Helsinki, en aquest Finnish Open, i durant les pròximes setmanes el sabadellenc jugarà diferents lligues europees abans de disputar la segona setmana d'octubre l'Open de Chicago. Demà, a l'Hotel Suís, d'aquí a 23 hores clavades, tindrem a Dani Salgado, jugador del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, en l'estrena de la Lliga, golejada dels nedadors per 10-0 contra l'Issur Ciutat de Terrassa, en aquest derbi entre sabadellencs i agarencs. Escoltarem també Pol Ballesteros, la sensació arlequinada ahir a Som Malferit, també la presentació de l'Open BBVA de tenis al Club Tenis Sabadell, o l'homenatge que prepara el Club Natació Sabadell als seus medallistes internacionals aquest estiu. Entre ells, ho dèiem, n'hem parlat amb ella fa un moment, Gisela Ferrer, la waterpolista de l'Astral Pool, o també la seva companya d'equip i de selecció, Paula Leighton.
Hotel Suís.
Això serà demà, com sempre, a partir de les dues puntuals a la cita aquí al 94.6 de l'FM o a radiosabadell.fm. Allà podeu continuar informats, també @radiosabadell a través del Twitter o a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Instagram. Per cert, tanquem ja l'enquesta que us anunciàvem abans del millor jugador de l'últim partit de l'MVP del Sabadell al camp de l'Atlètic Balears. Una abraçada des del control de so del Toni González. Demà més. Adéu-deu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.